A les 11 i 4 minuts, més informació a IB3 Ràdio al punt del migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
La Gran Vida, IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs.
I si vos acabeu d'incorporar en aquesta sintonia d'IB3 Ràdio, encara mos queda una hora de la Gran Vida d'avui, que començarem amb una conversa que mantindrà la nostra col·laboradora, Pau Andreu Sitjà, amb dues autores d'un llibre que se titula Xambalà. De fet, parlarem amb la seva escriptora i també amb la seva il·lustradora, que d'alguna manera també creen unes sessions de divulgació en aquesta secció que mos presenta cada 15 dies, Pau, en la qual vincula l'art amb l'educació i la pedagogia. És una secció que se diu Metamòrfiques. Continuarem amb una connexió. Avui Clara i Mamí serà precisament en el lloc de Menorca. És aquest centre zoològic que avui rebrà la visita d'un grup de nins que faran aquesta visita terapèutica, ja que tenen aquesta síndrome del TDAH. Després coneixerem una nova banda que mos presentarà els seus nous 5 temes. Se diuen Devil Next Door i avui serà la nostra proposta musical per acabar el programa. Com sempre, agraïm totes les propostes que mos faceu arribar a través del correu electrònic, que és lagranvida@ib3radio.com, i com sempre també podeu fer servir aquest número de WhatsApp d'IB3 Ràdio per fer-nos arribar tot tipus de convocatòries o missatges i notes d'àudio.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio. Aprofita el cap de setmana. Escolta La Gran Vida. A IB3 Ràdio. Les Metamòrfiques de la Gran Vida, amb Pau Andreu Sitjà.
Detente en la meditación y te escucharás. Entonces conocerás el sentido de tu vida. Es decir, te salvarás de perder siglos como los que se distrajeron de la luminosa inteligencia, que se trata de saber vivir. La vida es simple. El miedo la complica. Sin él, la plenitud llega naturalmente. Es más, nacemos intuyéndola como los animales y las plantas, pero la mala educación nos va desviando de tal suerte que de pronto quedamos de espaldas a la vida.
Un tema del gran Facundo Cabral que ens serveix avui per donar pas també a Pau Andreu Sitjà i a les seves convidades. Com estàs, Pau? Bon dia.
Molt bé, Mònica, bon dia avui per tornar a conversar sobre la importància de connectar amb aquella part innata a l'ésser humà, que és la creació com a forma d'expressió. Em va semblar oportú conversar amb Estrella Jiménez i Alba Plaza, que amb els seus tallers faciliten aquestes mediacions. Però abans, Mònica, d'endinsar-nos-hi en la conversa, si et sembla bé, podem donar a conèixer als oients les seves trajectòries.
Molt bé, i doncs Estrella Jiménez és escriptora, psicoterapeuta, va estudiar màrqueting, protocol i etiqueta social, a més de teràpies holístiques, que justament són les que fa servir per aplicar-les en la seva vida diària. Estrella, benvinguda.
Buenos días, gracias.
Molt bon dia. I també tenim en Alba Plaza, que és il·lustradora, educadora en tècniques artístiques per la gestió emocional a través de les teràpies holístiques. També benvinguda, Alba. Bon
Hola,
dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Estrella i Alba, gràcies per acompanyar-nos. Estrella, tu te volia demanar si la vostra aproximació en els tallers i a la feina que feis comença durant la pandèmia i amb l'escriptura d'aquest llibre, Shambhala, que està il·lustrat per tu, Alba, i m'agradaria que ens si ens podeu contar com traslladau el llibre als tallers.
Muchas gracias por invitarnos. Me encanta que nos hagas esa pregunta porque empezó como una herramienta terapéutica para gestionar las emociones más difíciles, esa angustia existencial que apareció en plena pandemia a todos y claro, nos habían cortado un poco las vías de escape para producir un poquito de oxitocina en el cuerpo y decidimos, pues yo a través de la escritura, ir sacando las emociones más difíciles como herramienta para exorcizar, pues, por ejemplo, la muerte, la enfermedad, el dolor, la rabia, la pena, todas esas emociones que aparecieron ahí, sobre todo el estrés. Y Alba, a través de la ilustración, también consiguió gestionar las emociones más difíciles. Y ya, bueno, utilizamos constelaciones en forma de teatro, como teatro terapéutico, para poder enfrentarnos a una emoción. Y cuando vimos que aquello funcionaba, o a través de la música, de la pena, puede salir una canción preciosa, como Vanessa Martín, que tiene una forma de transformar las emociones en belleza pura, ¿no? Que pensamos que las obras de arte más bellas pueden salir de emociones preciosas como el amor, o como la alegría, o la felicidad, pero también de del miedo, de la pena o de la muerte pueden salir pues cosas muy, muy, pero que muy bellas. Mm. Entonces decidimos compartir esa herramienta con los demás a través de un libro, a pesar de lo que se pudiera pensar,
sí.
Porque es un poco arriesgado este libro. Intentamos dar una visión de la muerte, de la vida y de las cosas más complicadas, el amor incondicional, diferente, exacto, de la gestión de los miedos, diferente a la que te pueda dar un videojuego sobre la muerte, porque en un videojuego cuando matas ganas, entonces es complicado, ¿no? Entonces pensamos que era importante pues trasladar esto a las escuelas, a los colegios, a los jóvenes, a los mayores, a las tres generaciones, ¿no? A los más jóvenes, a los adultos y a los mayores, para unir un poco en ese momento que era tan complicado, y vimos que funcionaba y empezamos a trabajar con niños. Mm. Bueno, pero estaba escrito el libro con muchos profesionales, María Franco, la psicóloga con la que trabajamos, Rosa Herrera, que es médico y es especialista en ortomolecular y alimentación macrobiótica. Nos han estado ayudando a poner en el libro las, por ejemplo, cómo es un ataque de pánico y poder gestionarlo, solucionarlo, y para que pudiera ser para todos los públicos el libro.
Yo, si me permitís, me gustaría leer un trocito muy corto del libro que habla precisamente de lo que dice Estela del pánico, que, bueno, dice así: el maestro Avatar puso un tono más dulce. Sí, es pánico. Tú lo viviste en la Gran Guerra, cuando te alcanzó la zarpa del odio. Sentirás un pinchazo de dolor en el pecho, creerás que todo se acaba, que estás sola y abandonada. Sufrirás la soledad de un vacío finito, vivirás la angustia de la separación, y será ahí, en ese preciso momento, cuando estés congelada por el pánico, aterrorizada con el intenso dolor de tus músculos agarrotados, desesperada y sin vislumbrar la salida, cuando tu ángel guardián te irá devolviendo los recuerdos que te acercarán de nuevo a la verdad. Tu corazón latirá más rápido, más fuerte, creerás que mueres, mas no desesperes, será el fuego siriano del amor que se enciende con el aire cargado de delfos felices, entregándote el poder de la unión, derritiendo ese vacío congelado con besos, caricias, risas y mimos.
Mm. I tu, com il·lustradora, Alba, com ho vares, com, vull dir, segons el que ell anava escrivint, tu anaves fent les il·lustracions?
Sí.
Com va ser aquesta experiència?
Exacto. A medida que Estela iba dando forma con sus palabras, yo lo iba haciendo mediante, con los dibujos. Entonces fue un proceso muy compartido Y sobre todo muy oxitocínico, porque yo venía de tener un trauma con el arte muy grande, y a través de ese proceso también iba gestionando todo eso, y jolín, fue todo un reto, porque aparte de estar gestionando yo mi trauma, estaba dando forma a cosas que realmente no la tenían. Y eso es básicamente lo que el trabajo que hemos hecho juntas.
I deu sentir ara en Alba Plaza, que ets il·lustradora d'aquest llibre que molt serveix avui per parlar dels tallers que han impartit en Estrella i en Alba, precisament Estrella com a autora també d'aquest llibre, Shambhala, Escuela de Dioses, que avui són les convidades d'Anna Pau.
Quin tipus d'emocions tractau als vostres tallers? Parlau de la mort, per exemple? Quines són les pors que més es poden escoltar entre els adolescents? I no tant adolescents, no? Perquè quines edats comprenen els vostres tallers?
De 3 a 16 anys. Mm-hmm. Yo, por ejemplo, con los niños pequeños sí que he notado mucho el machaque. El no soy capaz, el todo me sale mal, el...
No soy suficientemente bueno.
Exacto, eso es lo que más me llama la atención a edades tan, tan pequeñas.
Pero bueno, sigue la autoestima, ¿no? La autoestima que tiene.
Sí, totalmente. Mm. Y a nosotras nos gusta incidir mucho en eso y decirles que son capaces de crear todo lo que son capaces de imaginar, que los límites no existen. Entonces es a través de eso que lo vamos
gestionando. Parece muy de autoayuda, ¿no? El... Seremos capaces de crear lo que seamos capaces de imaginar, pero es que es verdad. Es que es verdad, y si impulsamos al encuentro, a descubrir con la ilusión, la magia, el aprendizaje, es mucho más fácil generar oxitocina, las zonas del cerebro que sirven para el aprendizaje maduran antes. Si lo haces con cortisol, o sea, con estrés, con miedo, con tensión, es cortisol, y el cortisol deprime las zonas del cerebro que sirven para el aprendizaje, aparte de producir muchísimas enfermedades. Entonces, el miedo más común, por ejemplo, entre los adolescentes, es la pena, es el fracaso, es el estrés, también es el no soy suficientemente bueno, el no lo voy a conseguir, pero no nos limitamos a solo los jóvenes, porque en el Aryove intentamos unir las diferentes generaciones. Da igual si adultos, mayores, todos tenemos una vida, todos tenemos un padre, una madre, los que ya no están aquí, los que están por venir, lo que amamos, lo que no, todos tenemos muchas más cosas en común que en contra. Que solo están nuestras creencias.
En aquest taller vareu tractar les tendències sexuals, no?, entre diferents generacions, i el gènere, per exemple, perquè, clar, no és la mateixa vivència la persona que ha nascut en els anys 50 que qui ha nascut en els 2000.
Total.
Com ho vareu gestionar, a tot això?
Pues hicimos un taller de marionetas.
Y un mural colectivo.
Y un mural colectivo para todo el vecindario, donde vinieron los abuelos con sus nietos, la madre con sus hijos, las diferentes generaciones. Y entonces explicábamos un poco que no es lo mismo la visión de una persona que ha nacido ahora de su tendencia sexual o las diferentes tendencias sexuales que hay, que una persona que ha estado la posguerra viviendo en España, ¿no? Esa realidad era muy diferente. Igual te metían de cárcel por tu tendencia sexual. O, como le pasó a García Lorca, pues, ya no lo contó, ¿no? Entonces, este tipo de cosas igual se ha perdido un poco en la memoria histórica. Los chavales jóvenes no tienen por qué entender eso de los mayores, ni los mayores tienen por qué entender eso de los jóvenes. Y con las marionetas intentábamos hacer un poco, igual a la marioneta le puedes poner unos zapatos rosas y un pantalón vaquero, y luego una forma de chico, ¿no?, o de chica, daba igual. Era un poco, los jóvenes intentaban explicar un poco así a los adultos, y los adultos intentaban integrarlo de otra manera, ¿no?, y eso fue precioso.
Sí.
Mm-hmm. Alba, tu com a il·lustradora supos que treballes la part més artística. Com ho combinau a l'hora de treballar juntes?
Pues bueno, a raíz de que cuando hicimos el libro durante la pandemia, mientras ella le iba dando forma con las palabras, yo lo iba haciendo mediante los dibujos, y a partir de ahí es donde sacamos pues cada una su magia, y nos entendimos también que luego eso ya lo aplicamos casi sin darnos cuenta. No es que haya una metodología detrás, sino que es algo que lo tenemos tan integrado como la gestión emocional del libro. El libro es como parte nuestra, sería como si fuera un brazo más. Y a través de eso pues lo vamos expresando en cada acción que hacemos, cuando nos relacionamos con los niños, con los adultos. Es algo que llevamos tan integrado que no sabría decirte. No sale por los poros.
No fue fácil ponerle palabras a lo que no las tiene, ¿no?
No lo fue.
Porque estábamos hablando en el libro de un sitio que es Chambala, donde hacemos los pactos antes de venir a la Tierra y después de haber venido. Nos vamos allí con el amor conquistado, ¿no? Entonces no era fácil ponerle palabras a eso, y en plena pandemia hablábamos de ilusión, magia y alegría, que es una fórmula para conseguir la felicidad, ¿no? Lo que para cada uno sea la felicidad, porque depende de nuestra cultura, religión o incluso donde hemos nacido, o nuestro género, o del vecindario donde vivamos, la felicidad es una para una persona y la felicidad es otra para otra persona. Entonces lo que intentamos es eso, que todos tenemos el poder de nuestro pensar y de nuestro sentir, que solo lo podemos hacer nosotros, que tenemos nuestra intención y nuestra voluntad, que siempre está ahí, y que cada uno la tiene, y que podemos hacer con nuestra vida lo que realmente queramos, pero depende de nuestra intención y de nuestra voluntad, y de que nos recordemos cada día que podemos. Y para eso tenemos cuatro certezas, que son las que nos basamos. Todos tenemos en común, independientemente de raza, género, religión o política o frontera, todos tenemos en común que estamos vivos, que vamos a morir o a transformarnos, que cada uno piensa sus pensamientos, siente sus sentimientos, por lo tanto es el dueño de su realidad. Y por último, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, estamos vivos antes de nacer y después de haber vivido. Y a partir de esas cuatro certezas, pues todo es un poco unión. Porque si usáramos todos esos recursos que tenemos, que estamos usando en cierto modo en contra, a favor, nos sobran recursos para los que estamos y los que están por venir. Así que esa es.
I Alba, o Estrella, a l'hora de dibuixar, vos fixeu en qualque artista en concret?
Bueno,
vull dir, anar a unes classes, o és un dibuix més bé lliure a través de les emocions que treballeu?
Sí, bueno, ahora que lo comentas, hay una ilustración del libro que es un resumen de todo el libro que está inspirado en Leonardo da Vinci, que es la Vitruvia, como nosotras nos gusta llamarlo, y básicamente ahí es una integración entre masculino y femenino, ¿no?
Sí, el número pi, la frecuencia Fibonacci, sí. Y la rueda de la vida, las 12 casas de astrología.
Sí, pero sí.
El yin y el yang, la unión de los contrarios.
De los contrarios, sobre todo. Pero bueno, inspiraciones siempre, pues Alberto Durero, Leonardo da Vinci, evidentemente el Bosco, siempre. Hay artistas, ¿no?, que me fascinan, y luego a través de eso sale, claro, mi arte.
La neurociència cada vegada més demostra com químicament les nostres emocions s'alteren al ritme de les nostres hormones, entre altres qüestions, no? Aquí varen tenir a Nazaret Castellanos conversant sobre els beneficis en l'àmbit neuronal de la meditació, per exemple. Ho treballeu també?
Sí,
o sigui,
totalment.
Aquesta juntar ciència i humanitats, per exemple.
Sí, sí, aquí es cuando nos juntamos con María Franco, que es la psicóloga, que también utilizamos todo tipo de técnica de meditación, sobre todo para los chavales jóvenes, que, por ejemplo, niños de 4 o 5 años, hacemos un duendelfo, que es un muñequito que tenemos nosotras.
Un personaje del libro.
Que consiguen la felicidad, el amor, la ternura, y hacen un duendelfo como
son
pompones de lana,
muñequito.
Se lo ponen en el pecho, se tumban en el suelo y tienen que contar las veces que sube y baja el duendelfo. Así,
trabajar la respiración.
Claro, van respirando, sí. Aparte de van contando. Y cualquier tipo de meditación, pero lo importante es poder respirar, porque si nos damos cuenta, apenas respiramos. Respiramos muy poco y corre que tengo prisa. Lo importante es oxigenar el cerebro y todo el cuerpo a través de la respiración, y una vez que hemos puesto en marcha la respiración, se pone en marcha nuestro agua o nuestra circulación sanguínea, va irrigando todo el cuerpo, y ahí es cuando nos relajamos y conseguimos afianzar nuestra raíz en tierra, ¿no? Que es cuando entra el pánico, lo que pasa, que cortamos la respiración, pues es muy importante. Y sobre todo, como mantras,
sí.
Yo soy paz, yo soy ilusión, y si lo que hay es que vamos a un grupo y que hay una pena horrorosa y que no se atreven a compartirla, como por ejemplo estuvimos con unos chavales de 15 años que había uno que bueno, que estaba pensando en, como decía Mafalda, ¿no? Que el mundo se pare, que yo me bajo. Y al final lo que intentamos descuartizar un poquito las emociones que había ahí, hasta que les costaba mucho compartirlo, pues escribirlo en un papel anónimo, y al final salió pena, rabia. Claro que si sale la pena, pues ya te digo, se puede transformar en una canción preciosa, se puede transformar en...
La rabia, sin la rabia no existiría el punk, por ejemplo, ¿no?
Es verdad. No sé si acompanyeu aquests tallers amb l'escriptura, ara tu ho comentaves. Vull dir, si a part del dibuix també es poden expressar d'altres formes, i ho podríem lligar amb que ahir vareu fer un taller de carnaval de màscares al CEIP Urbanitzacions. Com va anar?
Bueno, fue una maravilla. No nos esperábamos que viniese tanta gente.
Fue fantástico.
Y lo que más nos llamó la atención, porque claro, yo estoy acostumbrada a trabajar con los niños, pero no con los padres. Entonces, esa unión que se creó de los padres sacando su niño interior, disfrutando con los niños, fue maravilloso.
Un espacio de comunicación completamente diferente, donde sí. Si haces un trabajo con los niños, también se sujeta con los padres. Y el padre saca al niño interior, y el niño interior impulsa a que el padre también sea creativo. Los abuelos estaban con los niños mirando en internet a ver cómo pegamos la máscara, cómo pegamos el palo aquí, al final cinta aislante.
Resolviendo problemas a través del arte.
Qué bien.
Y que luego eso yo creo que se lo llevan a su casa, ¿no? Porque ya no es algo únicamente del niño, ahora ya es algo que, ostras, qué bien me lo he pasado. Una maravilla.
Las dos niñas estas que tenías en clase, que tenían un problema entre ellas, había un problema de bullying.
Sí. Sí.
Y fue brutal, cuéntalo, porque fue precioso.
Sí, hombre, hemos pasado momentos muy bonitos. Había una situación que se daba de una niña que estaba pegando a otra, y en el entendimiento de, con la empatía, ¿no? Explicarle a la niña que estaba pegando, tú le estás haciendo daño, realmente quieres hacerle daño porque se está sintiendo mal, y el entendimiento de, ostras, yo no quiero que se sienta mal, no sé por qué estoy haciendo eso, es como cuando ese comportamiento se va cambiando, porque es cuando el tirano, por decirlo de alguna manera, sí. Entiende a la víctima, porque también tiene una víctima dentro, y cómo eso se disuelve y ese comportamiento se va...
Al segundo reaccionó la niña, lo siento, cuando fue consciente.
Exacto. Cuando se fue consciente del daño que estaba haciendo otro niño es cuando, ¡hola!
Que bé, idò, mos agraïm moltíssim a totes, totes aquestes explicacions, a més les experiències que han viscut tractant precisament les emocions i totes aquestes sensacions també en nins, i no només en nins sinó també en pares, com us han explicat a través de la seva experiència personal i de la creació d'aquest llibre escrit per Nestrella, però il·lustrat també per Nalba Xambala, Escuela de Dioses, que mos ha servit un pot de base per a tots aquest taller i tot el que heu anat desenvolupant després. Pau, moltes gràcies per aquestes dues convidades d'avui.
A vosaltres, Mònica.
I a Nestrella Jiménez i també a Nalba Plaza, moltes gràcies a totes dues per formar part també d'aquesta secció de les metamòrfiques.
Moltíssimes gràcies. I solo apuntar una cosita, que cuando nos vamos de esta tierra no nos llevamos ni el dinero, ni los títulos, ni las propiedades, ni a nuestros hijos, queremos que nos sobrevivan. Nos vamos a llevar las emociones que hemos provocado a los demás. Y muchas veces, peleando por cosas que no nos llevamos de la tierra, provocamos emociones que sí nos vamos a llevar. I això és important, pensar-lo. Gràcies.
I d'un altre motiu de reflexió. Moltes gràcies. Són les 11 i 28 minuts. Fem una petita aturada i tot d'una connectar amb Clara i Mami.
IB3 Ràdio és investigació. Ampliem el termini dels ajuts per millorar l'eficiència energètica de Cateva durant el 2024. Estalvia fins a un 80% de la teva inversió. Visita una oficina de rehabilitació o telefona al 871-59-900. Deixa fora de Cateva el fred, la calor i l'excés de consum energètic. Campanya finançada pel Fons Next Generation de la Unió Europea, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Govern de les Illes Balears.
Bajan los precios con su frescura y hacen que suba mi temperatura.
En Eroski bajamos cientos de precios para que suba tu aprecio. Como el plátano de Canarias, antes a 1,98€, ahora por solo 1,69€. Eroski contigo.
Al Nautilus us posam al dia de ses darreres i més interessants investigacions i donant veu als científics, principalment els de ses nostres illes.
Hi ha tres categories d'animals amenaçats. El vell marí havia estat molt de temps en perill crític, després de passar en perill, i ara doncs l'han posat a vulnerable.
S'ha demostrat que ses zones urbanes on hi ha presència de vegetació, la temperatura de cop és capaç de davallar 3 o 4 graus.
Si voleu estar al dia la recerca científica i el coneixement mediambiental a ses nostres illes, el vostre programa és el Nautilus.
Dissabte, a migdia, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. La gran vida. La ràdio en colors els caps de setmana a IB3 Ràdio. Amb Mònica Borràs. Connectam en directe.
I de Menorca, el lloc de Menorca és conegut per tenir cura dels animals i de la gran varietat que hi viuen. En aquests mesos d'hivern, quan no està obert al públic, amplia també les seves activitats i ofereix el programa Diversilloc Teràpies, que inclou teràpies alternatives per persones amb diversitat funcional. La Clara i Mami és avui matí envoltada de natura en aquest lloc de Menorca. Clara, bon dia.
Bon dia des del lloc de Menorca. Avui som en un raconet que no és habitual conèixer quan vens a fer una volteta per aquest espai tan especial que coneixen pràcticament tots els menorquins i menorquines. El lloc de Menorca és un lloc habitual per venir al cap de setmana, venir als estius i venir a fer una volteta i gaudir de tots els animals i totes les activitats que es poden gaudir en aquest espai. Avui som a un espai que fan unes teràpies, es diu Diversilloc, i aquí treballen amb diferents al·lots i diferents al·lotes amb animals i fan teràpies perquè infants amb qualcun trastorn o qualcun enfermetat puguin gaudir de dels beneficis que té fer feina amb els animals. Es ho contarà millor na Maria Mir, fisioterapeuta i fundadora d'aquest projecte Diversilloc. Com estàs, Maria?
Bé, molt bé, gràcies.
Bon dia. Conta'ns un poquet. Va, amb aquesta iniciativa, què és aquest projecte que esteu fent aquí en el lloc de Menorca, Diversilloc?
Bueno, és un projecte que va sorgir des de que a l'escola d'estiu teníem diversos fills en diversitat funcional i vam que només el fet de venir aquí ja els era molt beneficiós. I bé, jo soc fisioterapeuta i se me va ocórrer pues, poder fer alguna formació relacionada amb els animals i poder aplicar-ho d'una manera més terapèutica. Vaig fer el postgrau de teràpia assistida amb animals i després de 2 o 3 anys elaborant el projecte, modificant, canviant i afegint coses i fent formació, pues, ara ja a partir de l'octubre van començar i ja estem rebent fiats i fent diferents teràpies i... Bueno, jo som fisio i també tinc la meva companya que és educadora i així, bueno, perseguim diferents objectius segons les teràpies que feim.
Quin tipus de teràpies són els que feis i per què són tan beneficioses per a aquests infants?
Feim teràpia assistida amb animals, amb diferents animals del lloc, i teràpies alternatives en un entorn natural, com poden ser teràpies físiques, de conducta... I són, bueno, són beneficioses pues, perquè, primera, estan en un entorn que per ells no és, tal vegada et sembla que no estan fent teràpia, és més jugar o fer altres coses, no estan dins una consulta, és una manera diferent de complementar aquestes teràpies pues, que ja estan fent habitualment, més rutinàries o més normals.
I quins són els beneficis per als infants d'aquest espai, d'estar aquí a l'aire lliure, de poder interactuar amb aquests animals que teniu aquí en el lloc de Menorca?
Bàsicament els animals els hi serveixen de motivador, també poden servir de distractor perquè no sembli que estan fent aquella teràpia mentre l'estan fent, però sobretot això és el fet d'anar a tocar un animal, anar-li a donar aquella peça de menjar, estan practicant per una banda es fer la pinça, per exemple en el meu cas, estirar l'extremitat per arribar a aquell animal, l'equilibri de muntes cavall, és una altra manera de fer feina, i també la natura pues, els hi porta molta més calma, estan com més... més predisposats a fer feina tal vegada.
La veritat és que l'espai sí que segur que els hi fa molt de bé a ells i a tots i totes, perquè no és el mateix fer feina dins d'un espai tancat que no aquí en aquest espai tan meravellós. Allà tenim algun dels cavalls i avui teniu dues al·lotes.
Sí, avui tenim dues usuaris que ens acompanyen, que fan teràpies divendres amb nosaltres, i bueno, una està en la Sandra i l'altra està en jo.
Sandra Gómez, educadora social, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què estàs fent ara amb la Marina?
Bueno, pues mira, Anna Marina també t'ho pot explicar. Amb la Marina practiquem la llaçada. Normalment no ho fem amb el meu braç, ho fem amb en Sandàlies, que és un poni, però com avui, ara estàvem amb tu, estem aprofitant, i és una manera com més distreta de practicar coses que a vegades mos poden ser un poc complicades, però amb l'estímul dels animals, que és el que t'estava explicant na Maria, pues, el fet de que sigui un animal i els hi encanten els animals, i els estimula a voler-ho fer. Llavors en Sandàlies és un poni, el que posem molt guapo, li posem tots aquests floquets que ara veus aquí en el meu braç, li posem en Sandàlies, i mira, i així és molt més divertit, molt més atractiu, que no estar practicant el nus de la sabata i mil vegades.
La Marina està fent ara un llaç. Hola, Marina.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Què li fas en el braç de la Sandra?
Li faig nusos per aprendre millor a fer nusos d'una manera més divertida.
I normalment ho fas en aquest braç o on t'ho fas habitualment?
En Sandàlies, que és un poni.
En Sandàlies el tens per allà?
Sí.
I què fan Sandàlies quan li poses aquestes flaçades, aquests llaços?
Se queda quieta, que nosaltres li fagam, el cepillam.
Li agrada?
Sí.
També el cepilles?
També.
I què fas? Com ho fas tot això, vam?
Sempre agafam llaços i després li posam pinces dels colors.
De quins colors t'agrada posar-li els llaços?
Blaus, liles, grocs...
Molt de colors, deu quedar molt guapo.
Sí.
Eh que sí?
Sí.
T'agrada venir aquí?
Molt.
Quins animals t'agraden més, a banda dels poni?
Els lèmurs, els porcs, tots.
Tots? Aneu també a veure lèmurs i aneu a veure també els porcs? A quin és el lloc de Menorca, Sandra?
Sí, ara fa res, hem anat a visitar els lèmurs, a donar-los el bon dia, i hem estat amb ells i se mos han posat damunt, els hem estat observant, hem vist com se relacionen entre ells, com es relacionen amb naltros, i això permet també treballar molts estímuls i moltes coses que pues, tal vegada d'una altra manera els hi resultaria més avorrit, no? El fet de que puguem treballar la concentració, el saber quants lèmurs n'hi ha, mirar les diferències que hi ha entre uns i altres, pues, és una manera d'aprendre de manera superestimulada. A vegades els hi donem de menjar, a vegades ja han berenat, a vegades pues, donem un trosset de pastanaga a qualque animal perquè mos ha ajudat a fer un exercici, depèn, anem combinant.
I què els heu donat avui? On anat a veure els lèmurs, Marina?
Sí, i he anat a veure els conills i li he donat un tros de bastanaga.
I els hi ha agradat?
Molt.
Sí?
Sí.
I què més has vist d'animals aquests dies o avui?
Patos, que han tingut cries, pollets... Les cabretes que també...
Les cabretes són molt petites.
Sí.
Han tingut bebès, les cabretes.
Sí.
I els hi dones de menjar, també?
No, elles encara mamen.
Encara mamen. Idò, quina meravella, poder gaudir de l'espai, a més sense turistes, que està el lloc per valtros i que podeu anar a gaudir i tenir aquest contacte tan directe amb els animals.
Pues sí, la veritat és que sí, creiem que és un... un benefici. Creiem que a llarg pla se recullen molts d'objectius que ens plantegem amb cada un dels fillets en funció de les seves necessitats, i les famílies estan encantades perquè és una manera com de treballar sense tenir la sensació de que estan fent teràpia, no? És com venir a passar-ho bé, és un extraescolar, no? Els nens ho veuen així, i això a nosaltres també mos facilita que vinguin estimulats, contents, motivats. No hi ha baralles per venir en el lloc de Menorca.
Milloren les condicions físiques, emocionals, conductuals, i teniu també un espai aquí darrere tancat amb colxonetes i també diferents eines i circuits que també feis per aquí, Maria.
Sí, tenim la sala multisensorial que... La veritat és que no l'emprem molt perquè preferim l'espai exterior i així, però sí que és un recurs que moltes vegades pues, també el podem gaudir d'ell. I els circuits aquests que veus aquí són circuits muntats amb uns objectius molt concrets. N'hi ha un que és de col·locar pinyes en els colors, a la vegada que la fieta que tenim practica els colors, també agafa la pinça amb una textura que és una pinya, que és algo natural, ho fem amb pedres, amb coses més així, i els va col·locant en el seu puesto. Amb la Marina, que ha xerrat tantes, per exemple, treballar amb dreta esquerra, segons a quina banda ho volem. Tenim un altre circuit que és més d'equilibri, de coordinació i una mica més així de la part física. I tenim una altra que també és de col·locar-os i pilotes amb precisió segons els colors que els anem dient.
En totes aquestes activitats que feis aquí en el lloc de Menorca, com ara m'ho comentava justament na Sandra, que anau i gaudiu de tots aquests animals, els hi doneu de menjar, teniu aquest contacte directe, és molt important. Na Nàdia Roldán, que vos acompanya també en aquesta activitat, és tècnica de persones amb dependència i un poquet controles els animals. Nàdia, bon dia. Bon dia, com estàs?
Bon dia, sí. Soc la tècnica, bueno, ajuda a Maria i a Sandra, i també amb els animals, com que des de ben petit me n'he encarregat d'ells, pues control que no tinguin un mal dia, per exemple, i que puguin tenir una mala...
Una mala relació, una reacció.
Una reacció, perdó. I, bueno, això també, que els lots estiguin amb una seguretat, no?
Tu fas feina habitualment aquí en el lloc de Menorca?
Sí, vaig començar en estiu i, bueno, ara tot aquest hivern.
En hivern feis aquestes activitats, no està obert en el públic en general, però sempre feis activitats de cap de setmana, quan són dies com Setmana Santa, i evidentment aquest divers lloc que ara té les portes obertes a tots els lots que, i famílies que vulguin gaudir-ho. Què és important a l'hora de justament això, cuidar la relació d'aquestes dues lotes, una que és molt petiteta, ella, no? Quina edat té ella?
5 anys.
5 anyets, i què és de nom?
Chloe.
Na Chloe. Hola, Chloe, com estàs?
Digue-li hola.
Dius hola.
Na Chloe, que està un poc empagaïda, és normal que estigui empagaïda. Important tenir cura dels animals perquè sigui totalment beneficiós per ells, això.
Sí, així és. A més, que quan els veus totalment diferents de quan estan en l'activitat o de fora de l'activitat, no és el mateix estar a l'aire lliure que dins una sala, sobretot.
Com ho saps tu, quan els animals els agrada, no els agrada? Avui que heu anat a veure els lèmurs, per exemple, com ho fas per dir, ara no series moment de donar-los i de tracar-se gaire? O en quins són els animals que creus que són més adequats per fer aquest tipus de teràpies?
Doncs pues mira, per exemple, amb el poni se veu molt clar en la forma en què tenen ses orets. Si els tenen cap enrere, bueno, poden estar enfadats i poden tenir una mala reacció. I amb la majoria dels animals sol ser així, també.
Important, Maria, tenir aquest referent, na Nàdia, per acompanyar-vos.
Sí, jo sempre li demano, Nàdia, bé, seguim? Sí, jo també me fixo un poc, i si ja veig les hores per enrere, dic, Nàdia, dius, aturam un moment, bueno, sí, veiem que es poni relaxa, tal, continuam, i en principi no passa res, no és que vulgui dir que perquè té les hores per enrere està enfadat, però sí que és un senyal que na Nàdia observa i m'avisa, i bueno, pues anem reconduint. Al final són animals, és imprevisible i a vegades no surt com volem, però normalment surt bastant bé. I amb el cap, per exemple, també que va dos l'altre dia, que fa agility, mos ajuda per fer circuits i coses així, també pues és ella la qui el guia, no? I bueno, entre tots feim l'equip.
I ara és un moment de cria, pel que he vist. Hi ha moltes animals que tenen cries petites. Encara deu ser més especial per elles.
Sí, per ells és com algo nou, no?
Sí, sí. I ara que està na Marina posant-li un llacet a na Chloe.
Sí.
Sí, i na Chloe està contenta, eh?
Molt.
Sí? Li veiem perquè per la cara, que sí que està contenta, Sandra.
Està molt contenta perquè, a més, Anna Chloé, ses fietes grosses l'enamoren. I que ara estigui a Marina per ella, està feliç.
Bueno, imagino que també molt important en aquest espai i acompanyades tan bé com ho estan les relacions que puguin fer amb altres fiets, altres fietes de diferents edats.
Sí, aquí nosaltres també treballem molt això, que es relacionin, tant quan venen a vegades que poden coincidir a la mateix horari fent la teràpia com quan tenim les activitats...
De Mira que contenta està Anna Chloé ara.
Com quan tenim les activitats de Setmana Santa o d'estiu, que nosaltres fem moltes activitats que es mesclen, perquè creiem que és superenriquidor que les edats es mesclin, que els petits aprenguin de veure els grans, que els grans entenguin que amb els petits ja que tenim més paciència, això és enriquidor.
Mira, Anna Chloé, ara agafa un llacet també. Què té més que et farà un llacet a tu ara, Marina?
No ho sé.
No ho saps? Què farà, vam? Mira, sí, te posarà un llacet de color lila. A veure, Anna Chloé, que li poses un llacet, Anna Marina... Sí que li posarà un llacet a Anna Marina. Quina meravella, quins moments més màgics que viviu aquí.
Molt, a vegades és molt emotiu. I quan veiem que aconseguim coses així, doncs ens emocionem moltíssim, la veritat.
I tant, mira quina rialla ara. Molt bé, Chloé. Marina, Maria, quina bona iniciativa. Enhorabona.
Gràcies, moltes gràcies.
Imagino que per tu també viure moments com aquest d'Anna Chloé i Anna Marina interactuant i gaudint i rient deu ser molt satisfactori i sobretot l'objectiu d'aquesta activitat.
Sí, tant que sí. Sobretot Anna Chloé, que la coneixem des de que té 3 anys, que venia ja a escola d'estiu i és com que ja és nostra. I veure tots els canvis i progressos que fa, super emocionant. Quan hi ha un dia dolent també te sents un poc frustrat i sempre intentes, ai, què ha passat avui? Però després, doncs, aquests moments ho curen tot.
I tant que sí, de que seguiu gaudint moltíssim del dia d'avui. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies també, Nadia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Sandra, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
Adéu, Chloé, que vagi molt bé.
Diem adéu.
Adéu. Adéu.
Adéu, Marina, com esteu? Molt bon dia, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies a totes, ja veieu quin ambient més polit. La veritat és que jo també estic mig emocionada d'haver compartit amb totes aquestes persones, aquestes educadores i també ses dues fietes, aquest moment aquí a diversi lloc, en el lloc de Menorca. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Clara, per aquesta connexió, també a totes les teves convidades. I hem vist avui dues maneres també d'ocupar i de passar una bona estona amb aquestes persones amb diversitat funcional. I a les 11:45 ens aturam un moment i tot d'una vos parlam de música.
Tornem d'aquí a uns minuts amb més continguts a la Gran Vida. IB3 Ràdio és diversió.
Ampliem el termini dels ajuts per millorar l'eficiència energètica de casa teva durant el 2024. Estalvia fins a un 80% de la teva inversió. Visita una oficina de rehabilitació o telefona al 871-59-900. Deixa fora de casa teva el fred, la calor i l'excés de consum energètic. Campanya finançada pel Fons Next Generation de la Unió Europea, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Govern de les Illes Balears.
La tertúlia hipotètica.
Suposem que tenim tertulians disposats a comentar l'actualitat, encara que sigui una falsa realitat.
Us heu preguntat mai què passaria si esgarrar al final d'una pel·li o d'una sèrie et portés a la presó? Us heu preguntat mai què passaria si els dinosaures robotitzats que hi ha al parc temàtic de Manacor cobressin vida?
La tertúlia hipotètica, dissabte a la 1 del migdia.
Quantes tragèdies de civilitzacions alienígenes ens han perdut durant els 13.800 milions d'anys transcorregudes del Big Bang? Es podrien descobrir sondes de civilitzacions extraterrestres que destinaren els seus recursos a anar a l'espai interestel·lar amb la finalitat de salvar-se del que segur també passarà a la Terra. Els éssers humans tenim les dues sondes, la Voyager 1 i la Voyager 2. Resulta que des de fa uns dies només està enviant uns i zeros com si fos com un bucle, que no entenen la informació que els està arribant.
Han de mirar, decifrar aquest codi binari, treballar tot el que se pugui, almenys si diu qualque cosa.
És que està molt en fora i no sabem què és el que passa allà on està ara mateix.
Vos imagineu que aquest missatge fos un missatge de qualcú?
Font de Misteris. Dissabte i diumenge a les 11 del vespre a IB3 Ràdio. La primícia musical a la Gran Vida. IB3 Ràdio.
Time when the moon is high over the sky. Hold me close when you're frozen in fear at night.
I en aquests darrers minuts del programa vos presentam ara una banda mallorquina que se diuen Devil Next Door i que el setembre passat varen publicar el seu primer EP. L'han titulat Into the Fire i és un treball amb sons que recorden a la millor època del rock, però això sí, amb elements actuals com les distorsions o el fuzz. Devil Next Door són en Steph, que és cantant, està a sa veu i sa guitarra. En Steph Ceccarello, com estàs? Benvingut.
Tot bé, fantàstic estar aquí amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies. També tenim en Carlos Pilán a la guitarra. Com estàs, Carlos?
Bon
benvingut.
Bon dia, súper.
En Fran Sobrino, en es baix. Benvingut, Fran.
Gràcies.
I finalment també en Toni Socias a la bateria. Com estàs, Toni?
Bé, dicim, gràcies.
Gràcies per venir a tots. Bé, dèiem ara que sou una formació nova. Justament, Estef, en publicar el disc, vareu tenir un canvi de membres, no? La formació després de molt d'anys com a banda.
Sí, nosotros estábamos tocando juntos desde el 2008-2009 con Steve y Álvaro. Después de la publicación del EP, pues han surgido otras inquietudes y proyectos, hasta contratos para escribir novelas, etc. Entonces nos hemos encontrado en una situación de volver a encontrar miembros para seguir adelante con el proyecto.
Ajá. Y débil es una paraula que havíeu d'incloure o no. El nom tu sí que el tenies ben clar, Steph, no?
Sí, bueno, esto es viene un poco de una de las primeras canciones que escribimos con el nuevo proyecto hace 2 años, que se llama Devil on My Shoulder, que es parte del EP, y un poco habla del diablo tentador que te empuja, ¿no?, a buscar tu dirección y a encontrar nuevos caminos.
Molt bé, i doncs sentim aquesta música. De fet, en Toni, en Fran i en Carlos han estat incorporacions recents, vosaltres no heu tocat en aquest disc, però bé, ha estat una cosa un poc providencial, no?, que a tots vos ha arribat sa cridada, no?, aquesta arribada, perquè a més hem de dir que tots combinau aquest grup amb altres, no? Tots teniu ses vostres altres bandes. Com va ser un poc que combinau els vostres grups amb aquest i vareu sentir aquesta cridada per participar en el grup d'en Steph, Toni?
Jo, per exemple, jo sí que vaig gravar CP. Jo vaig entrar fa un any i mig, quan van quedar sense bateria, i va coincidir que just deixàvem un grup i vàrem fer un darrer concert quan se'm va contactar i me va dir per menys si volia entrar.
Imagina't.
I jo ja vaig entrar i jo sí que només tenc aquest grup de moment. També tenc dos nens petits i no me dona molt la vida per molt més.
Ja ho crec, ja déu-n'hi-do. Vosaltres, Fran i Carlos?
Pues jo estic amb dues bandes més, en Psiconautes i Camaleones, no? Però va ser pues, pura casualitat. O sigui, em va arribar un anunci de l'EP, no sabia que el grup era de Mallorca, el vaig sentir i escoltar, em va agradar moltíssim, no?, el so. Jo crec que el grup i la formació anterior va fer una feina brutal, no?, perquè sona molt bé. I després, pues, coincidència de que l'Steph em va contactar el dia següent i bueno, la veritat que no m'ho vaig pensar molt, o sigui, perquè tenia ganes també de distorsions, de rock, una mica també era una època que, bueno, que no ho cercava, però quan em van dir apunta't, no? Pues ho vaig fer de tot d'una, vamos, no li va costar molt a l'Estef.
Que bo, i Carlos, tu encara estàs també amb Sexy Sadie, tens també altres bandes en marxa, a més d'aquesta, no?
No, Sexy Sadie ja ens basta perquè hacemos un concierto anual, más o menos, y esto es un montón de trabajo, no. Realmente Sexy estamos oficialmente disueltos desde 2008, lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando salen oportunidades o excusas para hacer algún concierto, pero no me basta. Yo necesitaba tocar en directo y lo que pasa es que no había encontrado el proyecto que me motivara suficiente, así que pues nada. También, como un poco en la línea de Fran, también es un cambio de estilo volver a cosas más rockeras como las que yo tocaba cuando aprendí a tocar la guitarra o tal, ¿no? O sea, mi lado más heavy por, de algún lado, pues tenía ganas de recuperarlo un poco. Desempolvar les hachas de guerra del rock.
Sí, és un disc que sona molt a anys 90, no? Me'n recorda en aquesta època de rock, amb diferents influències, bé, molt variades, però, Estef, podem parlar de concerts, d'actuacions? Comenceu ara a posar-vos en marxa en aquest sentit?
Sí, ahora nos estrenamos, de hecho, la semana que viene, el sábado que viene en Esgremi, sábado 10, junto a nuestros amigos Black Leather. Nos estrenamos con la nueva formación, con muchas ganas, muchos amigos músicos que vendrán a apoyarnos. Y después, a seguir en marzo, el 23, también estaremos en Sacademy, y el 10 de mayo en
La Movida.
En La Movida, correcto.
Molt bé, idò, bé, per les pròximes setmanes ja tenim moviment. Sentim avui la música de Devil Next Door. Escoltant la música de la banda que ens acompanya avui per tancar el programa, que presenten, tindran un concert divendres que ve, dissabte dia 10 en Esgremi, i també altres actuacions també previstes a l'Acadèmia, el Gaida, i també a Palma, La Movida. Ara que heu presentat aquest EP, bueno, de fet hem vist també que a Spotify teniu, se noten aquests anys de trajectòria perquè teniu bastant de seguidors, no?, per publicar just ara el primer EP. El publicau també en format físic o només en digital?
De moment digital. De momento digital, ha sido la vía más rápida, ¿no?, para dejar salir un poco, dar a conocer nuestra música, pero no excluimos que en los próximos meses podamos añadir otros formatos.
Molt bé, idò, ara supos que preparar repertori és directe, que és el més interessant. També en Toni ja du any i mig a sa banda, en la qual cosa va bé. En Fran avui també té concert amb una de ses altres bandes, amb Psiconautes, en el Teatrèmol. Hem sentit en Albert a sa nostra agenda, que mos ha parlat d'aquest concert. És com sa tornada, no, ara, Fran?
Sí, va, és el segon que fem després de l'accident que va tenir i bueno, un format molt íntim i agradable, la veritat.
Molt bé, idò, sí, veiem que sí que és possible combinar diferents bandes, repertoris, assajos. Bé, i vosaltres estar un poc disseminats per Binissalem, Palma, Esporles i...
Santa Maria.
I Santa Maria, tot i que és poble, però sí. Ha quedat a Santa Maria a viure. Bé, i mos quedem, per tant, amb aquest anunci, la possibilitat que tothom escolti també el vostre disc, que està publicat a les plataformes, Devil Next Door. Allà trobaven en Estef, en Antoni, en Fran i en Carlos, que avui han vengut a compartir i a presentar aquesta música amb nosaltres, a La Gran Vida. Moltes gràcies a tots quatre, que tingueu molta de sort i que vagi molt bé el concert de dissabte que ve, com han dit, dia 10.
Dia 10, en els Gremi.
En els Gremi, exactament. Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies. Demà tornarem entre les 9 i les 12. Ara continua la programació d'Iveta Ràdio, però quedeu encara en la música d'aquesta banda, Devil Next Door. Adéu.